Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. La massificació turística s'ha convertit en un dels principals problemes de les grans ciutats. Arran d'això s'estan produint moviments i manifestacions com la d'avui a les 6 de la tarda a Barcelona i a Girona. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. Està previst que els carrers d'ambdues capitals s'omplin per demanar que es posi límits al col·lapse de la turistització i que no es realitzin macroesdeveniments com ara la Copa Amèrica.
D'altra banda, la Val d'Aran ha aconseguit esdevindre reserva de la biosfera, un reconeixement que li ha de permetre poder treballar millor en polítiques adreçades a reduir l'impacte del canvi climàtic.
Se suma d'aquesta manera al Massís del Montseny i a les Terres de l'Ebre en una distinció que va rebre aquest divendres i que va començar a otorgar la UNESCO fa 50 anys.
Darreres hores complicades a les carreteres catalanes. Fins a 10 persones han resultat ferides en 3 accidents de trànsit.
Una família de 2 adults i 3 menors embolcà amb el cotxe a l'AP7 a Banyeres del Penedès. En paral·lel, un accident múltiple amb 4 vehicles implicats a la C35 a Cardedeu, al Vallès Oriental, que ha deixat 4 ferits. I finalment, un accident entre 2 camions i un cotxe a la C55 a Abrera, que ha provocat un ferit.
Del trànsit al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses al llarg d'aquest dissabte, especialment a partir del migdia i durant la tarda a gran part de Catalunya. Sergi Càrceles.
Aquest dissabte tarda ja tindrem forts moviments a tota Catalunya, amb forts ruixats i tempestes que afectaran a quasi qualsevol punt del país. Ja després de dinar tindrem aquests ruixats que entraran per Aragó i afectaran el Pla de Lleida, el Pla d'Urgell, també a tot l'altiplà central, la depressió central catalana, arribant quasi fins al prelitoral, afectant també aquests ruixats, aquestes tempestes, al Pirineu i Prepirineu. Duraran almenys fins l'hora de sopar i principis de nit. I no descartaríem que aquests ruixats també acabessin arribant a finals de tarda a la costa catalana. Molta precaució perquè també caurà pedra o calabruix amb aquestes fortes ventades que també vindran acompanyades en el moment de les tempestes. Demà podem estar igualment tranquils perquè ja tindrem molt més de sol i temperatures altes.
En cultura, tot a punt el pla d'ensala de Canet de Mar per acollir a partir d'aquesta tarda la 10a edició del Canet Rock.
S'hi esperen 25.000 persones. L'aforament complet sense ni una entrada des de ja fa més de 4 mesos. Arrenca a les 5 d'aquesta tarda i a les 6 hi haurà el primer gran concert amb Ginestar i acabarà a les 6 del matí de l'endemà amb Detalles.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. La massificació turística s'ha convertit en un dels principals problemes de les grans ciutats. De fet, alguns experts alerten que la diferenciació entre l'espai de la vida quotidiana i l'espai del turisme és pràcticament inexistent, el que dificulta que els ciutadans puguin fer vida de barri.
Arran d'això, s'estan produint moviments i manifestacions com la d'avui a les 6 de la tarda, on està previst que els carrers de Barcelona i Girona s'omplin per demanar que es posi límits al col·lapse de la turistització i que no es realitzin macroesdeveniments com ara la Copa Amèrica. Gisela Gimeno.
Per frenar la massificació turística, experts com l'antropòleg José Mansilla asseguren que s'hauria de limitar, entre altres coses, el número de visitants, les campanyes de màrqueting o aprovar una normativa específica per tot el territori català que permeti controlar el tipus de paisatge comercial com està previst que passi a Barcelona. Així i tot, Mansilla assegura que reduir el turisme és complicat i es mostra incrèdul davant la intenció que té l'Ajuntament d'eliminar els pisos turístics.
Jo, sincerament, sóc molt incrèdul. Primer, perquè és una cosa que ha de passar el 2028, que ja l'Ajuntament actual hauria de tornar a guanyar les eleccions per poder portar a terme aquesta mesura. Després, perquè des dels apartaments mateixos s'estan movent en el sentit de anar als tribunals perquè els tribunals decideixin al final que aquesta mesura no és correcta. Després, perquè no és una cosa només dels apartaments turístics, està molt relacionada, amb, com deia abans, amb el tema del turisme en general, dels números, no? I els números també poden venir en format d'hotel.
A més, s'assenyala que el missatge del consistori de Barcelona és confús, ja que, segons diu, el mateix alcalde ha comentat que encara és possible el creixement turístic.
El mateix alcalde ha comentat aquesta setmana passada que molt bé que tancarà els pisos turístics, però que encara queda possibilitat de creixement per més de 5.000 llits nous només a Barcelona ciutat a hotels i fins a 15.000 a l'àrea metropolitana.
Aquesta tarda, una vuitantena d'organitzacions socials i ecologistes han convocat dues manifestacions a Barcelona i Girona sota el lema «Prou posem límits al turisme». En aquestes es demanarà la reducció del turisme i frenar els estralls socials i mediambientals que se'n deriven.
D'altra banda, el canvi climàtic és una realitat que viu Catalunya tant als territoris de muntanya com als de costa. Per poder treballar en polítiques adreçades a aquesta qüestió, hi ha diverses zones, com la Val d'Aran, que treballen per obtenir nous reconeixements o certificacions que els hi permeti poder treballar en aquesta línia.
És així com ha aconseguit esdevindre com a reserva de la biosfera. S'ha fet públic aquest divendres. Es suma d'aquesta manera al massís del Montseny i a les Terres de l'Ebre, en una distinció que va començar a atorgar la UNESCO fa 50 anys, l'any 1974. Ens ho explica l'Álvaro Ordóñez des de Lleida Televisió.
La Val d'Aran ha aconseguit la certificació de territori biosfera per la UNESCO, un reconeixement a l'abast de molt pocs indrets i que situa a l'Aran com a referent a l'hora de desenvolupar futures polítiques en el referent a la sostenibilitat, el medi natural i també la cultura i el patrimoni. Aquests són els elements principals que es destaquen per obtenir aquesta distinció, tot i que, com indica la síndica d'Aran, Maria Vergés, caldrà treballar per a poder combatre el canvi climàtic i adaptar-se a les noves realitats que se'ls presentin durant els propers anys.
Ei, et guiu... Era el mapa de com hauríem de les causes a comptar d'ara, entre que d'ací 5, 10, 15 anys, doncs es valdran poder haver tota aquesta transformació, aquesta adaptació resilient a com hauríem dit moltes ocasions, els canvis que hauríem en aquests moments.
El Consell General d'Aran va presentar la candidatura l'any 2021 a l'abril amb aquest principal objectiu. Ara es vol potenciar un model que no es basi tant en el turisme, com és actualment, sinó fer-ho en un sistema més sostenible i pioner en tecnologia i interconnectivitat per impulsar una societat que pugui desenvolupar-se en zones de muntanya.
Darreres hores complicades a les carreteres catalanes. Fins a 10 persones han resultat ferides en 3 accidents de trànsit. Una família de 2 adults i 3 menors ho han fet embolcar amb el cotxe a la P7 a Banyeres del Penedès, al Baix Penedès.
L'avís de l'accident s'ha rebut a les 6 de la matinada d'aquest dissabte al quilòmetre 212 de l'AP7 en direcció València, i on es bifurca amb l'AP2. Els afectats han estat evacuats pel SEM a l'Hospital de la Vall d'Hebron amb traumatismes i cops, mentre que un gos que també viatjava en el vehicle ha resultat mort.
En paral·lel, un accident múltiple amb 4 vehicles implicats a la C35 a Cardedeu, al Vallès Oriental, ha deixat un balanç de 4 ferits, una dona de gravetat.
L'avís del sinistre es va rebre ahir divendres a les 11 de la nit al quilòmetre 41 de la C35. 4 dotacions dels bombers es van desplaçar al lloc i van excarcerar la dona atrapada entre la ferralla d'un dels vehicles. L'afectada va ser traslladada greu a la Vall d'Hebron, mentre que uns altres 2 ferits van ser evacuats a l'Hospital de Granollers.
Finalment, un tercer accident entre 2 camions i un turisme a la C55 a Abrera, al Baix Llobregat, ha provocat un ferit.
El sinistre s'ha produït a 8:15 del matí d'aquest dissabte i el cotxe ha quedat bolcat al voral de la calçada. El conductor ha estat rescatat pels bombers i evacuat a l'hospital. Els conductors dels camions han resultat il·lesos.
I aquest ha sigut també un matí complicat a la xarxa viària catalana amb l'AP7, que ha acumulat fins a 30 quilòmetres de retencions en diversos trams al Penedès, als Vallesos i al Baix Ebre, així com altres vies patint congestions destacades.
Han millorat ja força les vies en les darreres hores, amb encara algunes retencions en trams de l'AP7 i la C32.
Seguim parlant de mobilitat. Prop de 150 persones s'han manifestat avui per demanar millores al servei de Montbus Julià al Baix Llobregat Sud. Reclamen millores en el manteniment del servei i que es garanteixi el bon funcionament general dels autobusos, fet que els sindicats asseguren denuncien des de fa més d'un any.
Aseguren que van arribar a un acord per establir un protocol de comunicació d'averies al mes de maig de l'any passat, però a dia d'avui el protocol no existeix, impedint que es faci un seguiment del manteniment dels vehicles. Ho explica Lluís López, delegat de Comissions Obreres de la UT Sant Boi Montbus Julià.
Nosotros evidenciamos que el mantenimiento no es el idóneo. Hoy estamos aquí varias asociaciones de vecinos, organizaciones de personas de movilidad reducida y sindicatos denunciando lo mismo. No es algo que nosotros digamos que pasa, sino que lo dice muchísima gente. Y hoy es claramente la evidencia de que esto está ocurriendo. Hay muchos usuarios que se han quejado durante todos estos meses del mal funcionamiento de los vehículos, de que las expediciones no llegan, de que faltan servicios cada día, y bueno, y esto es un problema que nos repercute a los conductores, a los trabajadores, pero también a los usuarios y a los ciudadanos que utilizan estas líneas.
Els sindicats que han convocat la protesta exigeixen el mateix funcionament que es produeix en el servei a la ciutat de Barcelona i han demanat a l'AMB que actuï davant les seves reivindicacions. Lluís González és el responsable de Comissions Obreres del sector de transport Regió Metropolitana, en declaracions a ETV.
És evident que des d'AMB no s'estan fent les coses correctament. La conflictivitat laboral des del principi és evident, portem 2 anys, vagues parcials, vagues de 24 hores i ningú posa remei a la qüestió. Fa un parell de dies AMB es va pronunciar a les xarxes socials i a través d'un comunicat que intermediaria en aquesta conflictivitat. Nosaltres estem esperant que això surti efecte i que comencin a aixecar telèfons, comencin a convocar els comitès d'empresa.
Parlem encara d'assumptes de mobilitat. Demà i tots els diumenges d'aquest mes de juliol, l'Ajuntament de Barcelona realitzarà tasques de pavimentació al carrer de Torrent de l'Olla, al barri de Gràcia, entre el carrer de Santa Perpètua i la travessera de Gràcia.
La intervenció implicarà que hi haurà talls als carrers Torrent de l'Olla limitant la circulació entre els carrers de Santa Perpètua, Sant Salvador, Viada, Perla, Montseny i la travessera de Gràcia. Les cruïlles d'aquests carrers no es veuran afectades. Aquest primer diumenge s'ocuparà el tram entre els carrers Santa Perpètua i Sant Salvador. La circulació es desviarà per la travessera de Dalt i els carrers de Verdi i Sant Salvador. Només es facilitarà pas exclusiu per a veïnat i serveis.
Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses al llarg d'aquest dissabte, especialment a partir del migdia i durant la tarda a gran part de Catalunya.
Els xàfecs poden deixar més de 20 litres en mitja hora, especialment al Pirineu i Prepirineu, i anar acompanyats de fenòmens de temps violent com esclafits, apart elèctric i calamarsa o pedra. Les precipitacions intenses es poden allargar durant la nit i la matinada. Les comarques amb menys probabilitat de pluja són les situades al litoral central i nord-est. La previsió del temps també preveu una davallada de les temperatures. És per tot això que Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat a les carreteres i també en les activitats en espais naturals, recomanant no acostar-se a rius, rieres, torrents i barrancs, sobretot del Pirineu i Prepirineu.
Busquem el bloc de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 60 anys a Madrid com a presumpte autor de l'enviament d'almenys 6 falsos artefactes explosius a 3 museus de Barcelona. Els enviaments d'aquests paquets sospitosos es van concentrar entre els dies 25 i 30 de gener d'enguany i anaven adreçats a càrrecs directius de les entitats.
L'arrestat construïa paquets postals utilitzant peces metàl·liques compactades, dissolvents per simular olors, i repintava i encintava els embalatges per tal de simular artefactes explosius. Com a remitent, utilitzava el nom d'un conegut assassí en sèrie nord-americà, Richard Trenton Chess, àlies el vampir de Sacramento, condemnat a pena de mort el 1980 per l'assassinat de 6 persones.
D'altra banda, una operació conjunta de la Guàrdia Urbana de Barcelona i la policia local de Santa Coloma de Gramenet va permetre detenir dimecres passat 3 homes que havien robat una maleta i un rellotge de luxe valorats en més de 110.000 euros d'un cotxe a l'autopista P7.
Els pispes van fer creure als ocupants del vehicle que tenia una avaria, fent servir el clàxon i posant-se al davant per reduir la marxa. En aturar-se al voral per comprovar-ho, els lladres van aprofitar el descuit per agafar la maleta i fugir. En adonar-se'n del robatori, les víctimes es van dirigir ràpidament a la comissaria més propera per donar una descripció detallada del vehicle i avisar que la maleta disposava d'un localitzador. Els agents van acabar localitzant el cotxe i interceptant els autors del robatori al carrer Rocafort de Barcelona.
Gairebé un quart de 3, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Gombrèn, el Ripollès, reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua una subvenció per millorar el dipòsit d'aigua, el qual s'ha quedat petit.
El consistori del municipi del Ripollès assegura que la instal·lació és insuficient per abastir el municipi. L'equip de govern assegura la construcció d'un adient que permetria acumular més aigua i que en episodis de pluja no es perdessin tants litres. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
El dipòsit d'aigua de Gombrèn s'ha quedat petit. Amb els anys, aquesta instal·lació és insuficient per abastir el municipi. Tot i que la comarca ja no es troba en situacions de sequera, és fonamental que aquesta instal·lació es trobi en condicions òptimes per possibles situacions d'episodis meteorològics extrems. L'augment del consum fa que les possibles reserves no superin els 2 o 3 dies i que Gombrèn hagi de tirar d'un pou. Des del consistori també asseguren com molta aigua en episodis de pluges intenses no es pot aprofitar. César Uller és l'alcalde de Gombrèn.
Ara mateix no tenim cap mena de restricció, que a més seria absurd, perquè el problema que nosaltres tenim realment amb l'aigua és que no en podem acumular prou quantitat. Tenim un dipòsit tan petit, s'ha acabat petit, amb el temps es queda petit, i que pràcticament és una planta de tractament grossa, per dir-ho així, però no tenim acumulació d'aigua. Aquest seria el nostre veritable problema, en realitat. Quan plou en tenim, quan no plou no en tenim.
La construcció d'un dipòsit adient a les necessitats del municipi suposa una gran inversió, amb necessitat de subvencions per poder-ne fer front. Gombrèn demana a l'Agència Catalana de l'Aigua el seu suport i ajuda per tirar endavant un projecte que asseguren que és una gran problemàtica pel municipi.
Del Ripollès al Vallès, el casal de la gent gran de Vall d'Oreix, a Sant Cugat, celebra durant tot aquest 2024 el seu 40è aniversari i ho fa amb la il·lusió del primer dia i amb l'empenta d'una junta i d'uns associats que tenen un objectiu clar, mantenir-se actius, tot i l'avançada edat d'alguns socis. Des de Cugat Mèdia, Marc Castro.
L'entitat organitza diferents activitats, propostes socials i sortides culturals, unes iniciatives pensades per majors de 65 anys i pensionistes. L'associació, que ha renovat recentment la Junta, aposta per créixer en nombre de socis i superar els més de 320 actuals. Escoltem el vicepresident Santi Pellicer.
A l'última Junta, amb la qual estava com a presidenta la Montse, doncs ha aconseguit un nombre d'associats important. Clar, aquest increment de socis que són de nova fornada doncs aporten noves idees, però també t'exigeixen més des del punt de vista manteniment de material, tota una sèrie d'esforç que vulguis que no. El casal, doncs, això creix i creix i creix i seguim, i esperem a seguir creixent.
L'entitat ofereix desenes d'activitats per a gent de Vall d'Oreix, Sant Cugat, del Vallès i altres municipis del voltant i al llarg dels anys ha anat incorporant noves propostes. Destaquen iniciatives com el ioga, els exercicis de salut, el cinema, les labors, els tallers de català i el xat literari, a part d'altres activitats com la petanca, el billar i el ping-pong, que és l'estrella a l'actualitat.
Obrim plana cultural, tot a punt al Pla d'Ensala de Canet de Mar per acollir a partir d'aquesta tarda la desena edició del Canet Rock. S'hi esperen 25.000 persones. Aforament complet sense ni una entrada des de ja fa 4 mesos. Obrirà portes en menys de 3 hores a les 5 de la tarda. Des de Ràdio Canet, Ferran Medina.
I una hora més tard, a les 6 de la tarda, sonarà la primera cançó a càrrec de Ginestar. 15 hores de música i festa que arribarà al seu final amb The Tyets veient sortir el sol. I en un escenari més gran de l'habitual, que és de les mateixes dimensions que el que utilitza la pròpia Beyoncé a la seva gira. Un dels moments més especials de la nit serà amb la banda Canet Rock, una banda creada expressament per avui on podrem veure col·laboracions inèdites que interpretaran cançons emblemàtiques que han sonat al llarg d'aquests anys al Canet Rock. Lluís Llach amb The Tyets, Buhos amb Miqui Núñez, Su amb un Pau Donés virtual i el retorn de Pem i Fortuny als escenaris tal i com confirma la directora artística Laura Duran.
Hi ha, per exemple, un nom d'una persona que no la vam voler anunciar perquè no havia fet públic que torna als escenaris. De fet, el seu retorn real als escenaris serà avui, que és el Pem i Fortuny. Torna als Exambusto i farà una cançó amb els gossos.
Els carrers de Canet de Mar ja s'omplen de gent que han anat arribant al municipi, sobretot en transport públic, esperant gaudir de la Festa Major de Catalunya.
Més festivals. El Rockfest està en marxa des d'aquest divendres en una nova edició al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet.
Després d'un periple complicat els darrers anys, el 2020 no es va fer per la pandèmia i el 2023 per les obres a Cal Zam, el festival agafa ara velocitat de creuer per continuar fent història a casa.
En la primera jornada d'enguany es van viure dos plats forts. Primer, el nou projecte dels exmembres dels llegendaris Judas Priest i K.K. Downing i Tim Ripper Owens va posar de cap per avall les plenes esplanades de Can Zam.
Darrere seu, l'estil irreverent de Wasp, un dels grups més icònics del show rock, va posar el colofó a una nit farcida d'himnes. Són els primers grans noms d'un festival que reunirà fins diumenge unes 20.000 persones cada dia i que té en el cartell altres bandes referents com Pantera, Deep Purple o Parkway Drive.
D'altra banda, el Festival de Guitarra Girona Costa Brava programa aquest dissabte el primer dels dos concerts que farà aquest estiu a Palamós, al Baix Empordà. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
El trio Lamus, amb les ucraïneses Zoriana Semchenko, flauta travessera, i Anna Balbach al piano, i la bielorussa Elena Tikhmanovich al violoncel, han set avui el Festival de Guitarra Girona Costa Brava Palamós, un certamen que va veure la llum el 2004 i que singularitza la seva proposta enmig de tants continguts musicals a l'estiu. Josep Manzano és el director del festival.
El meu es diferencia amb els altres festivals, parlo de festivals de guitarra, que és multidisciplinar. El meu no es dedica només a la guitarra espanyola o a la guitarra clàssica dirigit només als turistes que volen escoltar guitarra espanyola, no? El meu està obert a la guitarra elèctrica també, per exemple, no està obert al jazz.
El segon concert a Palamós del Festival de Guitarra es farà el dia 17 d'agost amb l'espectacle de piano, guitarra, rapsòdia i dansa Aires Latinos.
D'altra banda, Moià celebra avui la novena edició de l'Exabrupto, el festival d'art contemporani que aplega artistes de diferents disciplines. I anem en directe per saber com es viu. Allà hi tenim el company d'Ona Codinenca, el Jordi Givert. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix som al carrer Sant Sebastià, al centre de Moià, on els veïns han cedit espais de les seves cases perquè artistes d'arreu del món presentin exposicions i performances. Exabrupto és un festival que es caracteritza pel seu caràcter disruptiu i la voluntat de ser transversal. La veritat és que aquest matí han caigut algunes gotes i el cel ennuvolat no han ajudat a omplir del tot els carrers. Tot i així, mica en mica, gent s'anima a venir fins al poble i a visitar les diferents exposicions. Ahir es va celebrar ja la inauguració, que va ser un èxit en un dels nous emplaçaments del festival, que és la mateixa església del poble, amb una performance feta per l'artista Schoen i també amb la col·laboració de l'Orquestra de Cambra del Moianès. Aquesta tarda i nit el protagonisme serà pel Parc Municipal de Moià, recentment reformat, que acollirà sessions d'artistes sonors i DJs experimentals.
Moltes gràcies, Jordi. Nosaltres el que fem ara és parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
En futbol, la selecció espanyola jugarà a les semifinals de l'Eurocopa després de superar ahir a Alemanya l'anfitriona amb un gol de Mikel Merino als darrers instants de la pròrroga.
El resultat va ser de 2-1 i el primer gol dels espanyols el va anotar el català Dani Olmo. Espanya s'enfrontarà a França en les semis després que els blaus guanyessin a Portugal a la tanda de penals amb l'error de l'ex-blaugrana Joao Félix, condemnant a la selecció del català Roberto Martínez. I avui es completen els quarts amb l'Anglaterra-Suïssa i el Països Baixos-Turquia.
D'altra banda, en vol, a 7:45 del vespre, Espanya s'enfronta a l'Argentina en un partit de preparació per als Jocs Olímpics de París.
Es disputa a Esplugues de Llobregat i es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més.
D'altra banda, en bàsquet, el Joventut de Badalona ha quedat enquadrat al grup A de l'Eurocup masculina.
Amb rivals com el Gran Canària, campió fa dues temporades, l'Apoel de Tel Aviv i el Besiktas Turc. La competició arrencarà el 24 i el 25 de setembre.
I l'Espart Girona ha fitxat la nord-americana amb passaport de Montenegro, Natasha Mack, per reforçar l'equip de cara a la propera temporada.
Mack procedeix de Phoenix, de la Lliga Universitària dels Estats Units. Té 26 anys i fa 1,93 m. La directora esportiva de l'Espart Girona, Laia Palau, ha explicat que la jugadora reforçarà el joc interior de l'equip.
Va fer un gran europeu l'any passat, molt bons números. Ara mateix està en Fènix, a la WNBA. És una jugadora que pot jugar 4-5, tot i que amb nosaltres serà el nostre referent interior. Bona coneixedora també de bàsquet europeu i un referent ofensiu en l'interior, amb un joc vistós i atlètic.
Aquesta temporada, Mac ha jugat a Turquia amb el Botas. És la sisena incorporació de l'equip gironí.
I continua l'edició del circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet, el torneig que té com a objectiu potenciar, promocionar i consolidar el 3x3 com a modalitat formativa, educativa, lúdica, competitiva i integradora del bàsquet per totes les edats.
La vuitena parada d'aquest torneig s'està duent a terme a Blanes. La població costanera debuta aquest dissabte com a seu oficial del circuit català de 3x3. Televisió La Selva, Paula Fernández.
Durant aquest dissabte, Blanes acull una nova parada del circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquetbol amb col·laboració del Club Bàsquet Blanes. La ciutat esportiva de Blanes agafa el relleu de Balaguer i és la 8a parada d'aquest campionat. A més, és l'escenari d'una nova seu d'aquesta edició que reuneix uns 470 esportistes i 116 equips de totes les categories, des de pre-mini fins a sènior, passant per mini, infantil, cadet i júnior. El torneig es disputa a les 7 pistes habilitades del recinte, permetent així una major fluïdesa del torneig. Els equips estan formats per un mínim de 3 jugadors o jugadores i un màxim de 7 en totes les categories. La competició aquí a Blanes s'ha portat a terme des de les 9 del matí, sent els primers partits els adreçats a les categories de jugadors de menys edat i acabaran aquest migdia. Els guanyadors de cada seu i de cada categoria jugaran la final d'aquest circuit 3x3 el 27 de juliol a Barcelona.
Parlem d'atletisme. L'Estadi Comunal Joan Samarra i Vila d'Andorra la Vella acull aquest cap de setmana el míting internacional d'Andorra d'atletisme amb uns 110 atletes d'Andorra i Catalunya majoritàriament. Des de Ràdio Televisió d'Andorra, Joel Romero.
La competició tindrà la presència de Guillem Crespí, sisè, als 100 metres de l'Europeu de Roma, Leni Kotikash, internacional amb Kènia, als 800 metres, o Àlex Pintado, internacional sub-20 amb Espanya, en els 1.500 metres. Pel que fa als representants andorrans, comptarà amb la participació de Duna Vinyals, Guillem Arderiu, Dylan Benhamet, Aina Cinca, Noa Godoy i Eloi Vilella com atletes més destacats. Tot plegat arrencarà aquesta tarda a les 4 amb els concursos masculins i femenins d'alçada i està previst que s'allargui fins a passades les 8.
D'altra banda, el català Aleix Espargaró no disputarà el Gran Premi d'Alemanya de motociclisme pel dolor a la seva mà dreta.
El pilot d'Aprilia es va provar el primer entrenament lliure d'aquest divendres, però no tenia força a la mà i tenia molt de dolor en les frenades. El granollerí va caure en la cursa a l'esprint dels Països Baixos. Es va fer una fractura a la mà i no va disputar la cursa llarga de diumenge.
D'altra banda, en ciclisme, el Tour de França des d'aquest diumenge es disputa la 8a etapa molt plana de 183 quilòmetres. Ahir, exhibició de Remco Evenepoel a la contrarrellotge individual. Això sí, Tadej Pogacar manté el mallot groc amb més de mig minut de marge sobre el belga. Finalment, en tenis, la begurenca Paula Badosa s'ha classificat per als 8ens del torneig de Wimbledon després de superar la russa Daria Kasatkina, número 12 mundial, en 2 hores i 51 minuts per 7-6, 4-6 i 6-4. Fins aquí les notícies en xarxa, edició migdia.
Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout.
Action!
feel like a woman.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. La massificació turística s'ha convertit en un dels principals problemes de les grans ciutats. Arran d'això s'estan produint moviments i manifestacions com la d'avui a les 6 de la tarda a Barcelona i Girona. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. Està previst que els carrers d'ambdues capitals s'omplin per demanar que es posi límit al col·lapse de la turistització i que no es realitzen macroesdeveniments com ara la Copa Amèrica.
D'altra banda, la Val d'Aran ha aconseguit esdevindre reserva de la biosfera, un reconeixement que li ha de permetre poder treballar millor en polítiques adreçades a reduir l'impacte del canvi climàtic.
Se suma d'aquesta manera al massís del Montseny i a les Terres de l'Ebre en una distinció que va rebre aquest divendres i que va començar a atorgar-se la UNESCO fa 50 anys.
Darreres hores complicades a les carreteres catalanes. Fins a 10 persones han resultat ferides en 3 accidents de trànsit.
Una família de 2 adults i 3 menors embolcà amb el cotxe a l'AP7 a Banyeres, del Penedès. En paral·lel, un accident múltiple amb 4 vehicles implicats a la C35 a Cardedeu, al Vallès Oriental, que ha deixat 4 ferits. I finalment, un accident entre 2 camions i un cotxe a la C55 a Arbrera, que ha provocat un ferit.
D'altra banda, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses al llarg d'aquest dissabte, especialment a partir d'ara del migdia i durant la tarda a gran part de Catalunya. Sergi Càrceles.
Aquest dissabte tarda ja tindrem forts moviments a tota Catalunya amb forts ruixats i tempestes que afectaran a quasi qualsevol punt del país. Ja després de dinar tindrem aquests ruixats que entraran per Aragó i afectaran el Pla de Lleida, el Pla d'Urgell, també a tot l'altiplà central, la depressió central catalana, arribant quasi fins al prelitoral, afectant també aquests ruixats, aquestes tempestes, al Pirineu i Prepirineu. Duraran almenys fins l'hora de sopar i principis de nit. I no descartaríem que aquests ruixats també acabessin arribant a finals de tarda a la costa catalana. Molta precaució perquè també caurà pedra o calabruix amb aquestes fortes ventades que també vindran acompanyades en el moment de les tempestes. Demà podem estar igualment tranquils perquè ja tindrem molt més de sol i temperatures altes.
En cultura, tot a punt el pla d'ensala de Canet de Mar per acollir a partir d'aquesta tarda la desena edició del Canet Rock.
S'hi esperen 25.000 persones, aforament complet sense ni una entrada des de ja fa 4 mesos. Arrenca a les 5 d'aquesta tarda i a les 6 hi haurà el primer gran concert amb Ginestar i acabarà a les 6 del matí de l'endemà amb detalls.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. La massificació turística s'ha convertit en un dels principals problemes de les grans ciutats. De fet, alguns experts alerten que la diferenciació entre l'espai de la vida quotidiana i l'espai del turisme és pràcticament inexistent, el que dificulta que els ciutadans puguin fer vida de barri.
Arran d'això s'estan produint moviments i manifestacions com la d'avui a les 6 de la tarda, on està previst que els carrers de Barcelona i Girona s'omplin per demanar que es posi límits al col·lapse de la turistització i que no es realitzen macroesdeveniments com ara la Copa Amèrica. Gisela Jimeno.
Per frenar la massificació turística, experts com l'antropòleg José Mansilla asseguren que s'hauria de limitar, entre altres coses, el número de visitants, les campanyes de màrqueting o aprovar una normativa específica per tot el territori català que permeti controlar el tipus de paisatge comercial com està previst que passi a Barcelona. Així i tot, Mansilla assegura que reduir el turisme és complicat i es mostra incrèdul davant la intenció que té l'Ajuntament d'eliminar els pisos turístics.
Jo, sincerament, sóc molt incrèdul. Primer, perquè és una cosa que ha de passar el 2028, que ja l'Ajuntament actual hauria de tornar a guanyar les eleccions per poder portar a terme aquesta mesura. Després, perquè des dels apartaments mateixos s'estan movent en el sentit de anar als tribunals perquè els tribunals decideixin al final que aquesta mesura no és correcta. Després, perquè no és una cosa només dels apartaments turístics, està molt relacionada, amb, com deia abans, amb el tema del turisme en general, dels números, no? I els números també poden venir en format d'hotel.
A més, s'assenyala que el missatge del consistori de Barcelona és confús, ja que, segons diu, el mateix alcalde ha comentat que encara és possible el creixement turístic.
El mateix alcalde ha comentat aquesta setmana passada que molt bé que tancarà els pisos turístics, però que encara queda possibilitat de creixement per més de 5.000 llits nous només a Barcelona ciutat a hotels i fins a 15.000 a l'àrea metropolitana.
Aquesta tarda, una vuitantena d'organitzacions socials i ecologistes han convocat dues manifestacions a Barcelona i Girona sota el lema «Prou posem límits al turisme». En aquestes es demanarà la reducció del turisme i frenar els estralls socials i mediambientals que se'n deriven.
El canvi climàtic és una realitat que viu Catalunya tant als territoris de muntanya com de la costa. Per poder treballar amb polítiques adreçades a aquesta qüestió, hi ha diverses zones, com la Val d'Aran, que treballen per obtenir nous reconeixements o certificacions que els hi permeti poder treballar en aquesta línia.
És així com ha aconseguit esdevindre com a reserva de la biosfera. S'ha fet públic aquest divendres. Se suma d'aquesta manera al massís del Montseny i a les Terres de l'Ebre en una distinció que va començar a atorgar la UNESCO fa 50 anys, l'any 1974. Ens ho explica l'Àlvaro Ordóñez des de Lleida Televisió.
La Val d'Aran ha aconseguit la certificació de territori biosfera per la UNESCO, un reconeixement a l'abast de molt pocs indrets i que situa a l'Aran com a referent a l'hora de desenvolupar futures polítiques en el referent a la sostenibilitat, el medi natural i també la cultura i el patrimoni. Aquests són els elements principals que es destaquen per obtenir aquesta distinció, tot i que, com indica la síndica d'Aran, Maria Vergés, caldrà treballar per a poder combatre el canvi climàtic i adaptar-se a les noves realitats que se'ls presentin durant els propers anys.
Ei, et guium. Era el mapa de com hauríem de les causes acondar d'ara, entre que d'ací 5, 10, 15 anys, doncs es valdran poder haver tota aquesta transformació, aquesta adaptació resilient a com hauríem dit moltes ocasions, els canvis que hauríem en aquests moments.
El Consell General d'Aran va presentar la candidatura l'any 2021 a l'abril amb aquest principal objectiu. Ara es vol potenciar un model que no es basi tant en el turisme, com és actualment, sinó fer-ho en un sistema més sostenible i pioner en tecnologia i interconnectivitat per impulsar una societat que pugui desenvolupar-se en zones de muntanya.
Parlem de política ara mateix. A Santa Coloma de Gramenet s'està celebrant el Congrés del Partit Socialista de Catalunya. Allà, Salvador Illa ha començat el seu discurs explicant que els congressos del partit són el pal de paller per fer bé les coses a la societat, compartint valors.
Aquests, pels socialistes, són molt importants i s'han de reivindicar amb esperança perquè, segons diu, estan en joc ara mateix a diferents països europeus.
Estem veient que molts d'aquests valors estan en risc. Sí, sembla mentida, però hi ha gent que qüestiona el feminisme. Sí, sembla mentida, però hi ha gent que qüestiona el canvi climàtic i l'ecologisme. Sí, sembla mentida, sembla molt mentida, però hi ha gent que qüestiona la justícia social. Mireu, fa setmanes, a Madrid, amb alfombra vermella, valors que estan en risc, bueno, és a Argentina, no, a França. A França. Demà, amb un combat molt rellevant, que ens afectarà a tots, perquè tot el que passa a Europa ens acaba afectant.
Per combatre aquests discursos d'odi i la por al canvi, Illa ha assegurat que s'han de fer discursos de progrés des dels municipis.
Darreres hores molt complicades a les carreteres catalanes. Fins a 10 persones han resultat ferides en 3 accidents de trànsit. Una família de 2 adults i 3 menors embolcà amb el cotxe a l'AP7 a Banyeres del Penedès, al Baix Penedès.
L'avís de l'accident s'ha rebut a les 6 de la matinada d'aquest dissabte al quilòmetre 212 de l'AP7 en direcció València i on es bifurca amb l'AP2. Els afectats han estat evacuats pel SEM a l'Hospital de la Vall d'Hebron amb traumatismes i cops, mentre que un gos que també viatjava en el vehicle ha resultat mort.
En paral·lel, un accident múltiple amb 4 vehicles implicats a la C-35 a Cardedeu, al Vallès Oriental, ha deixat un balanç de 4 ferits, una dona de gravetat.
L'avís del sinistre es va rebre ahir divendres a les 11 de la nit al quilòmetre 41 de la C-35. 4 dotacions dels bombers es van desplaçar al lloc i van excarcerar la dona atrapada entre la ferralla d'uns dels vehicles. L'afectada va ser traslladada greu a la Vall d'Hebron, mentre que uns dels 2 ferits van ser evacuats a l'Hospital de Granollers.
Finalment, un tercer accident entre 2 camions i un turisme a la C-55 a Abrera, al Baix Llobregat, ha provocat un ferit.
El sinistre s'ha produït a 8:15 del matí d'aquest dissabte i el cotxe ha quedat bolcat al voral de la calçada. El conductor ha estat rescatat pels bombers i evacuat a l'hospital. Els conductors dels camions han resultat il·lesos.
I aquest ha sigut també un matí complicat a la xarxa viària catalana amb l'AP7 acumulant fins a 30 quilòmetres de retencions en diversos trams al Penedès, als Vallesos i al Baix Ebre, així com altres vies patint congestions destacades.
Han millorat ja força les vies en les darreres hores, amb encara algunes retencions en trams de l'AP7 i la C32.
D'altra banda, parlant també de mobilitat, prop de 150 persones s'han manifestat avui per demanar millores al servei de Montbus Julià al Baix Llobregat Sud. Reclamen millores en el manteniment del servei i que es garanteixi el bon funcionament general dels autobusos, fet que els sindicats asseguren, denuncien des de fa més d'un any.
Asseguren que van arribar a un acord per establir un protocol de comunicació d'averies el mes de maig de l'any passat, però a dia d'avui el protocol no existeix, impedint que es faci un seguiment del manteniment dels vehicles, ho explica Lluís López, delegat de Comissions Obreres a la UTE Sant Boi, Montbus Julià, en declaracions a ETV.
Nosotros evidenciamos que el mantenimiento no es el idóneo. Hoy estamos aquí varias asociaciones de vecinos, organizaciones de personas de movilidad reducida y sindicatos denunciando lo mismo. No es algo que nosotros digamos que pasa, sino que lo dice muchísima gente. Y hoy es claramente la evidencia de que esto está ocurriendo. Hay muchos usuarios que se han quejado durante todos estos meses del mal funcionamiento de los vehículos, de que las expediciones no llegan, de que faltan servicios cada día y bueno, y esto es un problema que nos repercute a los conductores, a los trabajadores, pero también a los usuarios y a los ciudadanos que utilizan estas líneas.
Els sindicats que han convocat la protesta exigeixen el mateix funcionament que es produeix en el servei a la ciutat de Barcelona i han demanat a la AMB que actuï davant les seves reivindicacions. Lluís González és el president de Comissions Obreres del sector Transport Regió Metropolitana en declaracions a ETV.
És evident que des d'AMB no s'estan fent les coses correctament. La conflictivitat laboral des del principi és evident, portem 2 anys, vagues parcials, vagues de 24 hores i ningú posa remei a la qüestió. Fa un parell de dies AMB es va pronunciar a les xarxes socials i a través d'un comunicat que intermediaria en aquesta conflictivitat. Nosaltres estem esperant que això surgi efecte i que comencin a aixecar telèfons, comencin a convocar els comitès d'empresa.
Parlant encara d'assumptes de mobilitat, demà i tots els diumenges d'aquest mes de juliol, l'Ajuntament de Barcelona realitzarà tasques de pavimentació al carrer de Torrent de l'Olla, al barri de Gràcia, entre el carrer de Santa Perpètua i la travessera de Gràcia.
La intervenció implicarà que hi haurà talls al carrer Torrent de l'Olla limitant la circulació entre els carrers de Santa Perpètua, Sant Salvador, Viada, Perla Montseny i la Travessera de Gràcia. Les cruïlles d'aquests carrers no es veuran afectades. Aquest primer diumenge s'ocuparà el tram entre els carrers Santa Perpètua i Sant Salvador. La circulació es desviarà per la Travessera de Dalt i els carrers de Verdi i Sant Salvador. Només es facilitarà pas exclusiu per a veïnat i serveis.
Parlem del temps. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses al llarg d'aquest dissabte, especialment a partir d'aquest migdia i durant la tarda a gran part de Catalunya.
Els xàfecs podran deixar més de 20 litres en mitja hora, especialment al Pirineu i Prepirineu, i anar acompanyats de fenomen de temps violent com escalfits, aparat elèctric i calamarsa o pedra. Les precipitacions intenses es poden allargar durant la nit i matinada. Les comarques amb menys probabilitat de pluja són les situades al litoral central i nord-est. La previsió del temps també preveu una davallada de les temperatures. És per tot això que Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat a les carreteres i també en les activitats en espais naturals, recomanant no acostar-se a rius, rieres, torrents i barrancs, sobretot del Pirineu i Prepirineu.
Busquem altres successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 60 anys a Madrid com a presumpte autor de l'enviament d'almenys 6 falsos artefactes explosius a 3 museus de Barcelona. Els enviaments d'aquests paquets sospitosos es van concentrar entre els dies 25 i 30 del gener d'aquest 2024 i anaven adreçats a càrrecs directius de les entitats.
L'arrestat construïa paquets postals utilitzant peces metàl·liques compactades, dissolvents per simular olors i repintava i encintava els embalatges per tal de simular artefactes explosius. Com a remitent utilitzava el nom d'un conegut assassí en sèrie nord-americà, Richard Trenton Chase, àlies el vampir de Sacramento, condemnat a pena de mort el 1980 per l'assassinat de 6 persones.
D'altra banda, una operació conjunta de la Guàrdia Urbana de Barcelona i la policia local de Santa Coloma de Gramenet va permetre detenir dimecres passat 3 homes que havien robat una maleta i un rellotge de luxe valorats en més de 110.000 euros dins d'un cotxe a l'autopista AP7. Arribem a 3:15, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Gombrèn, al Ripollès, reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua una subvenció per millorar el dipòsit d'aigua, el qual s'ha quedat petit.
El consistori del municipi del Ripollès assegura que la instal·lació és insuficient per abastir el municipi. L'equip de govern assegura la construcció d'un adient, permetria acumular més aigua i que en episodis de pluja no es perdessin tants litres. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
El dipòsit d'aigua de Gombrèn s'ha quedat petit. Amb els anys, aquesta instal·lació és insuficient per abastir el municipi. Tot i que la comarca ja no es troba en situacions de sequera, és fonamental que aquesta instal·lació es trobi en condicions òptimes per possibles situacions d'episodis meteorològics extrems. L'augment del consum fa que les possibles reserves no superin els 2 o 3 dies i que Gombrèn hagi de tirar d'un pou. Des del consistori també asseguren com molta aigua en episodis de pluges intenses no es pot aprofitar. César Uller és l'alcalde de Gombrèn.
Ara mateix no tenim cap mena de restricció, que a més seria absurd, perquè el problema que nosaltres tenim realment amb l'aigua és que no en podem acumular prou quantitat. Uh-huh. Tenim un dipòsit tan petit, s'ha acabat petit, amb el temps es queda petit, i que pràcticament és una planta de tractament grossa, per dir-ho així, però no tenim acumulació d'aigua. Aquest seria el nostre veritable problema, en realitat. Quan plou en tenim, quan no plou no en tenim.
La construcció d'un dipòsit adient a les necessitats del municipi suposa una gran inversió, amb necessitat de subvencions per poder-ne fer front. Gombrèn demana a l'Agència Catalana de l'Aigua el seu suport i ajuda per tirar endavant un projecte que asseguren que és una gran problemàtica pel municipi.
Parlem de cultura. Tot a punt, el Pla d'Ensala de Canet de Mar per acollir a partir d'aquesta tarda la 10a edició del Canet Rock. S'hi esperen 25.000 persones. Aforament complet sense ni una entrada des de ja fa 4 mesos. Obrirà portes en menys de 3 hores, a les 5 d'aquesta tarda, des de Ràdio Canet, Ferran Medina.
I una hora més tard, a les 6 de la tarda, sonarà la primera cançó a càrrec de Ginestar. 15 hores de música i festa que arribarà al seu final amb detalls, veient sortir el sol. I en un escenari més gran de l'habitual, que és de les mateixes dimensions que el que utilitza la pròpia Beyoncé a la seva gira. Un dels moments més especials de la nit serà amb la banda Canet Rock, una banda creada expressament per avui, on podrem veure col·laboracions inèdites que interpretaran cançons emblemàtiques que han sonat al llarg d'aquests anys al Canet Rock. Lluís Llach amb Detallets, Buhos amb Miqui Núñez, Su amb un Pau Donés virtual i el retorn de Pem i Fortuny als escenaris, tal i com confirma la directora artística Laura Duran.
Hi ha, per exemple, un nom d'una persona que no la vam voler anunciar perquè no havia fet públic que torna als escenaris. De fet, el seu retorn real als escenaris serà avui, que és el Pem i Fortuny. Torna als Exambusto i farà una cançó amb els gossos.
Els carrers de Canet de Mar ja s'omplen de gent que han anat arribant al municipi, sobretot en transport públic, esperant gaudir de la Festa Major de Catalunya.
Més festivals. El Rockfest està en marxa des d'aquest divendres en una nova edició al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet.
Després d'un periple complicat els darrers anys, el 2020 no es va poder fer per la pandèmia i el 2023 per les obres a Can Zam, el festival agafa ara velocitat de creuer per continuar fent història a casa.
En la primera jornada d'enguany es van viure dos plats forts. Primer, el nou projecte dels exmembres dels legendaris Judas Priest. KK Downing i Tim Ripper Owens van posar de cap per avall les plenes esplanades de Can Zam.
Darrere seu, l'estil irreverent de Wasp, un dels grups més icònics del shock rock, va posar el colofó a una nit farcida d'himnes. Són els primers grans noms d'un festival que reunirà fins diumenge unes 20.000 persones cada dia i que té en un cartell altres bandes referents com Pantera, Deep Purple o Parkway Drive.
D'altra banda, el Vi Jazz va arrencar el passat vespre per convertir el centre de Vilafranca del Penedès en un gran maridatge de música, vins i caves. La 17a edició del festival arriba marcada pel nou format de la Fira de Cellers, que abandona l'espai dels últims anys per estrenar una gran carpa de 1.200 metres quadrats a la Rambla Sant Francesc.
La nova àrea acull estants més oberts, furgonetes gastronòmiques i zona chill out. Pel que fa a la programació musical, el cartell reuneix artistes internacionals de primer nivell. La pianista japonesa Hiromi i el trompetista britànic Matthew Halsall van despuntar a la jornada inaugural. Fins demà, diumenge, hi ha programats una dotzena de concerts i una desena de maridatges, amb previsió d'atraure 50.000 visitants.
D'altra banda, fins al 21 de juliol, el poble espanyol de Barcelona acull el festival Alma, convertint-lo en un dels punts de trobada més importants de l'estat per escoltar bona música. Amb un entorn més que cuidat i ple d'atractius per passar tota la tarda, com el Village, on escolta artistes emergents, aquesta setmana han passat per l'escenari de l'Alma artistes com la canària Valeria Castro, penjant el cartell d'entrades exaurides.
Aquest cap de setmana, els madrilenys Vetusta Morla ofereixen dos concerts, ja que les entrades del primer es van esgotar en res. Un dels darrers concerts del grup abans de parar una temporada per descansar. Un recull de cançons de la seva trajectòria i els temes més nous configuren un show que des de primer minut fa ballar i cantar tot el públic. Vetusta Morla actua avui i demà a 9:45 de la nit. Aquesta setmana també es podrà gaudir de grans noms del panorama musical nacional i internacional, com són els de Jaime Culum, Índia Martínez i la banda que va enamorar a mig món els anys 80, Take That.
D'altra banda, arriba una nova edició de la Nit de la Sardana de la Garriga al Vallès Oriental aquest vespre. La plaça de l'Església serà l'escenari de la trobada que enguany comptarà amb la participació de la Cobla Berga Jove des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
L'entitat que l'any passat va marcar aquesta cita dins del centenari del foment de la sardana al poble ja ho té tot a punt per celebrar aquesta nova Nit de la Sardana. A banda del ball, que serà el plat fort, a 9:45 del vespre hi ha un sopar popular per qualsevol persona i serà a partir de 10:00 quan començarà la ballada amb la Cobla Berga Jove. Tal com comenta el membre de l'agrupació sardanista de la Garriga, Víctor Rodríguez.
Bé, la Cobla Berga Jove és una cobla molt bona, com el seu nom indica, són de la capital del Berguedà i tots els seus músics són molt joves, estudiants de Conservatori, una cobla doncs, que està fent un molt bon camí, que ja ha celebrat 10 anys i ens fa molta il·lusió. Ara feia uns anys que no venia i ja tornen per actuar aquest dissabte a les sardanes a la fresca i amb un repertori de sardanes ben variat per tots els gustos.
Enguany és la quarta edició d'aquest vespre amb música de cobla que omplirà la plaça de l'Església de la Garriga a partir de 9:45 del vespre.
Notícies en xarxa. Esports.
En futbol, la selecció espanyola jugarà les semifinals de l'Eurocopa després de superar ahir a Alemanya l'anfitriona amb un gol de Mikel Merino als darrers instants de la pròrroga.
El resultat va ser de 2-1 i el primer gol dels espanyols el va anotar el català Dani Olmo. Espanya s'enfrontarà a França en les semis després que els blaus guanyessin a Portugal a la tanda de penals amb l'error de l'exblaugrana João Félix, condemnant a la selecció del català Roberto Martínez. I avui es completen els quarts amb l'Anglaterra-Suïssa i el Països Baixos-Turquia.
En handbol, a 8:15 del vespre, Espanya s'enfronta a l'Argentina en un partit de preparació per als Jocs Olímpics de París.
Es disputarà a Esplugues de Llobregat i es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més.
D'altra banda, en bàsquet, el Joventut de Badalona ha quedat enquadrat al grup A de l'Eurocup de bàsquet.
Amb rivals com el Gran Canària, campió fa dues temporades, l'Apoel de Tel Aviv i el Besiktas Turc. La competició arrencarà el 24 i el 25 de setembre.
D'altra banda, l'Espart Girona ha fitxat la nord-americana amb passaport de Montenegro, Natasha Mack, per reforçar l'equip de cara a la propera temporada.
Mack procedeix del Fènix de la Lliga Universitària dels Estats Units. Té 26 anys i fa 1,93 m. Aquesta temporada, Mack ha jugat a Turquia amb el Botas. És la sisena incorporació de l'equip gironí.
En ciclisme, el Tour de França des d'aquest migdia es disputa la 8a etapa, molt plana, de 183 km.
Ahir, exhibició de Remco Evenepoel a la contrarrellotge individual. Això sí, Tadej Pogačar manté el mallot groc amb més de mig minut de marge sobre el belga.
I els amants del ciclisme tenen una cita clàssica aquest diumenge a Ripoll, la marxa cicloturista.
Descobrint paisatges de les Lloses o la Vall de Ribes, els ciclistes hauran d'afrontar més de 2.000 metres de desnivell en el cas de la distància llarga i 1.500 en la curta. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
La marxa cicloturista torna a Ripoll aquest diumenge per celebrar la 49a edició. Després d'un període d'aturada per culpa de la pandèmia, l'any passat es va reprendre aquest mític esdeveniment i enguany reapareix amb la previsió de costar-se els 140 participants, una seixantena més que la darrera edició. El Club Ciclista Ripoll proposa dues distàncies, de 117 i 84 quilòmetres. Parla Joan Sabatés, president del Club Ciclista Ripoll.
Ja ens agradaria arribar una mica més, però nosaltres tampoc volem organitzar una marxa de 7 a 800, perquè hauríem de llogar gent o hauríem de fer, no sé com hauríem de fer, perquè clar, nosaltres som 6 o 7 de junta. Ens estimem més fer alguna cosa que puguem controlar nosaltres, encara que siguem menys, nosaltres un cantó ens surtin els números.
Tot i no tractar-se d'una marxa molt exigent, la llarga té 2.168 metres de desnivell, passant per punts com les Lloses, Castellà de Nuc, Planoles i tornant a Ripoll. La curta, de 1.539 metres de desnivell, copia el recorregut de la llarga, però passat Castellà de Nuc, retorna cap a Ripoll passant per Gombrèn. Parla Ramon Prat, membre del Club Ciclista Ripoll.
Per fer-la has d'estar una mica entrenat, eh? No, o sigui, no pots començar, però no és pas de les més... No. Bèsties que hi ha, eh? Hi ha actualment, avui dia, avui hi ha marxes amb molt desnivell.
La sortida d'ambdues distàncies tindrà lloc a les 8 del matí al pavelló municipal i els dorsals es podran recollir el dia abans a la tarda o el mateix dia de la prova, una hora abans de la sortida. Quan els participants arribin, tindran preparada una botifarrada per recuperar forces.
També demà diumenge, les platges de Roda de Berà, el Tarragonès, acolliran el quart campionat de Catalunya Aqua Beach Trail. Des de Roda de Berà Ràdio, Raül Riera.
Diumenge, les platges de Roda de Berà acolliran el quart campionat de Catalunya Aqua Beach Trail i la primera Copa Catalana Aqua Beach Trail Roda de Berà. Aquest esport combina dues disciplines esportives, el trail i la marxa aquàtica. Ens en parla Pere Vivancos, Kepa, de l'associació Marxa Aquàtica Baix Gaià.
Una prova molt dura, molt poc coneguda encara aquí, inventada a Catalunya. La va inventar la Federació Excursionista de Catalunya, d'Entitats Excursionistes de Catalunya, i ara mateix s'està fent a Itàlia, s'està fent a França, s'està fent a Tunísia. És a dir, una prova que va sortir de Catalunya, en 3 anys s'ha posat a nivell internacional.
Els corredors i corredores podran escollir entre dos circuits, un de més curt, de 4.000 metres, o el més llarg, de 8.100 metres. Aproximadament la meitat dels recorreguts es completa a peu i l'altra meitat fent marxa aquàtica, dins de l'aigua. A les 8 del matí es donarà el tret de sortida a la prova de 8 quilòmetres que passarà per les 4 platges rodenques, fent marxa aquàtica en cadascuna d'elles i s'hi arribarà recorrent el camí de ronda i el port esportiu a peu. L'associació Marxa Aquàtica Baix Gaià és l'encarregada de l'organització de les proves, conjuntament amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i amb la col·laboració de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Roda de Berà.
Això és tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Us han parlat Adrià Duc i Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.
Ona Mona Malgrat. Ona Malgrat.
Nunca es tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro, no es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire. Y en un vergel buscar luceros y encontrar caballos de mar. En un bazar, dejarte quiero, escritos entre mucheras que alguien leerá. Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verso junte, cuando el ser arranca, cuando el santo embarra. Para el afán despedido por la vida, nunca es tarde, nunca es tarde. Y si el dolor trae brumas fieras, acechan la luz. viviremos en tu honor. Y en un vergel esperar aguaceros y encontrar caballos de mar. En un bazar dejarte quiero, escritos entre pucheras que alguien encontrará. Nunca es tarde para las quimeras, para la osa menor, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verbo vivo nace de la carne. Para la orilla del mar nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde.
Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Duc. Protecció